Les Joventuts d'Esquerra Republicana han organitzat un debat al voltant de la prostitució. Serà un debat a diverses bandes i una de les participants és Maribel Cárdenas, professora de la Universitat Autònoma de Barcelona, especialitzada en violència de gènere i polítiques d'igualtat. Aquí volguem agrair doncs, que ens dediqui uns minuts per parlar d'aquests temes. Maribel Cárdenas, gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres, Marc.
Bé, ho explicava ara, estem en un debat organitzat per les Joventuts d'Esquerra per parlar de la prostitució. Hi ha moltes postures referent a aquesta qüestió, però primer m'agradaria que un especialista en la qüestió delimités de què estem parlant. Quan parlem de prostitució, allò, la definició més freda, quina seria?
Bueno, és difícil fer una definició objectiva, freda i única i unívoca sobre el tema de la prostitució, perquè és un fenomen força complex i que té diferents dimensions. Per això, tu ja ho has dit, Marc, hi ha un debat molt important sobre els diferents abordatges de la problemàtica. I, per tant, aquesta aproximació també té a veure amb la conceptualització. Per mi, clarament, la prostitució és una institució patriarcal, si l'analitzem com a fenomen, després ja és una institució patriarcal que d'alguna manera significa l'apropiació, l'utilització del cos de les dones, de la sexualitat de les dones i la mercantilització del mateix. O sigui, és l'utilització de part del cos i de la sexualitat de les dones per satisfer una determinada sexualitat masculina a través d'un intercanvi econòmic. O sigui, és una intersecció entre patriarcat, i després ho podem desenvolupar més, i capitalisme, saps? Com per fer una definició sobre la problemàtica, però això també, ja et dic, està dins d'una forma d'entendre la prostitució. Segurament una altra persona, companyes d'aquesta taula i d'aquest debat, la podríem definir des d'una altra perspectiva, des d'una altra mirada, no? Perquè en realitat tota definició sempre està travessada per el marc, no? Per la mirada que tu projectes sobre la realitat, no?
Però com ara li demanem a vostè quin és el seu plantejament, sí. Del que entenc, si no és així, corregeixin de les seves paraules, vostè entén la prostitució com un sistema d'explotació.
Com un sistema d'explotació, claríssimament. Això no vol dir, o sigui, jo crec que la prostitució es pot analitzar des de diferents perspectives, no només de diferents mirades o marcs teòrics d'abordatge, sinó també de diferents perspectives. Per tant, si jo analitzo la prostitució com a sistema social, evidentment per mi és una forma d'explotació que té com a les causes sempre és la desigualtat, ja sigui la desigualtat econòmica, ja sigui la desigualtat de recursos materials, ja sigui la desigualtat derivada de les relacions de gènere. Per tant, efectivament, aquesta per mi com a institució és com si em dius com definiries o com t'aproparies al capitalisme, no? Ho analitzo des d'aquesta perspectiva inicialment, no? de sistema d'organització social, i des d'aquí, clar, per mi, evidentment, o sigui, hi ha un llibre molt, molt interessant escrit per una feminista boliviana, Las de Mujeres Creando, i una dona que va exercir la prostitució, i ella es va titular Ninguna mujer nace para puta. Jo crec que ninguna mujer, ni ninguna nena, ni ningun nen del món, ni ningun home neix per exercir la prostitució. Sempre és derivat, no?, d'una situació de desigualtat que aquesta desigualtat s'expressa de múltiples maneres, no? Territorial, ètnica, econòmica, de classe social, de procedència, de gènere, o sigui, i aquesta per mi és la causa fonamental, com et deia, atravessada claríssimament pel patriarcat, que fa que la prostitució sigui una institució present a les nostres societats, no? Que moltes vegades justifica dient que és l'ofici més antic del món, però això també és una fal·làcia, en realitat no és veritat, no? No totes les societats ni en tots els moments històrics ha existit la prostitució tal com l'entenem nosaltres. És una forma de legitimar-la i de convertir-la en inevitable d'alguna manera, no?
A banda de ser una fal·làcia, com ha dit vostè, em permetin dir-me que és denigrant aquesta afirmació. D'altra banda, ha quedat clar pel que explica, és una realitat fruit de, segons explica, de desigualtats i de més, diferents administracions, potser qui va encetar el debat va ser l'Ajuntament de Barcelona, l'Ajuntament de Sant Cugat també va dir la seva, i sembla que sobre la taula hi hagi només dues possibilitats, sembla. Estem parlant d'una regulació o l'abolició. Per quina banda es decantaria vostè?
Bueno, aquest és un debat que ara està present al món local i alguns ajuntaments darrerament i abans també, perquè Pilar Vall-Llosera, que participa en aquest debat, ja va estar a l'Ajuntament de Barcelona fa uns anys i va abordar aquesta temàtica, no és només de l'Ajuntament de Ada Colau o ara l'Ajuntament de Sant Cugat, tant la Mercè Conesa i també com a presidenta de la Diputació de Barcelona, no? Que també ha pres una postura. Efectivament, hi ha... Aquest debat ha travessat la història del feminisme, ha travessat, no és contemporani, de fet podem trobar-lo ja des del segle XVIII i particularment des del segle XIX amb el feminisme socialista, ja surt d'una forma molt important aquest debat sobre la prostitució, però efectivament en el moment contemporani podríem dir que hi ha dues grans posicions que moltes vegades estan força enfrontades. Jo abogaria per un diàleg entre les diferents posicions, però efectivament jo em posiciono des d'aquesta perspectiva de posició política, de posició ètica, podria dir que sóc abolicionista en el sentit de que la meva proposta política passa per un món en què les persones es puguin relacionar des de la llibertat sexual, afectiva, vital, sense que estigui travessada per la desigualtat i sense que estigui travessada per l'apropiació, saps? Clar, aquesta per mi és la meva lluita, no? Jo no, el fet de que existeixi la prostitució no fa que la tingui que legitimar, no? I bueno, ja sé que és difícil, però és igual, també va ser difícil, van ser molt difícils altres lluites que han atravessat el món, no? En el seu moment el dret al vot va costar generacions i generacions de dones, o l'abolició de l'esclavitud, o perquè existeixen les guerres, això no vol dir que tinguem que regular les guerres, no? Dit això, que aquesta és la meva posició, diguem-ne, política i ètica, crec que s'ha d'establir, hi ha algunes tesis que jo comparteixo amb les companyes regulacionistes, dites d'alguna manera, no? Jo crec que hem de trencar aquesta lògica binària de confrontació i, sobretot, hem de trencar, i aquí ho diré, la lògica de barallar-nos entre les dones, perquè aquest no és un problema de les dones com tant d'altres, com la violència. És un problema social i particularment hem de desplaçar la mirada cap als homes, perquè la prostitució existeix perquè hi ha una demanda de prostitució, perquè hi ha unes condicions materials que no permeten i l'alimenten, però hi ha una demanda. Si no hagués una demanda de prostitució, si fessin aquest desplaçament, no?, de la mirada, miressin què passa en els homes també, o en una part important d'homes, o què passa en una masculinitat hegemònica, no?, que genera una vivència de la sexualitat en alguns homes, no?, que bueno, poden consumir la prostitució com un tema d'oci, no?, en un moment que paradoxalment podríem, no?, tothom tenir més accés en realitat a poder tenir relacions sexuals consentides. En realitat, la llibertat no està en exercir la prostitució. O sigui, jo crec que el consum de prostitució, el que està evidenciant és que no hi ha una veritable llibertat sexual, saps? A vegades a les persones que defensen tesis abolicionistes ens diuen que són puritanes, tot el contrari, saps? Jo defenso una llibertat plena en tots els àmbits i també la sexual. I per mi llavors no està atravessada per les lleis del mercat. Ni l'amor, ni el sexe, ni les relacions tindrien que estar per mi regulades per les lleis del mercat i en moltes ocasions per espais hiperdesregulats, perquè hi ha unes relacions de poder tan desiguals en la gran majoria i darrere d'una part molt i molt important hi ha una indústria del sexe que no té ànima, no? Que és absolutament desalmada, no?
Entenc. Davant doncs, aquesta realitat, doncs, que si existeix és perquè, com ha dit, hi ha una demanda, doncs, tan senzill com dir que hi ha gent disposada a pagar per tenir sexe, així, i una desigualtat que provoca, doncs, que hi hagi gent, doncs, o disposada o condemnada, doncs, a acceptar aquests diners. Aleshores, què es pot fer? Imagino, doncs, el primer pas seria alguna mena de regulació, o no sé si és perseguir l'oferta, és perseguir la demanda, o s'ha d'enfocar d'una manera diferent?
Bueno, jo crec que el que hem de fer és sortir de la situació, tenir valentia, perquè en realitat la situació que estem en l'actualitat de la legalitat, de no fer res, no? Això només beneficia, no, als empresaris del setge, que es diuen entre cometes, empresaris del setge i la desigualtat, al meu parer. Jo crec que hem de tenir una, fer una aposta important, una aposta valenta, socialment, comunitàriament, diguem-ne, i abordar la temàtica. Per mi jo crec que tindrien que identificar quines són algunes d'aquestes causes estructurals de la desigualtat i encetar i situar polítiques públiques sobre aquestes causes de la desigualtat que fan possible, no?, i que són el caldo de cultivo, no?, que es diu en castellà, de la prostitució. Hem de fer una aposta importantíssima de canvi de models de relacions de gènere, del model de masculinitat, de la sexualitat, d'establir relacions veritablement igualitàries, de fer programes d'inserció laboral per totes les... però de veritat, no només un programa, saps, un curset per... No? Hem de fer una aposta importantíssima per poder inserir en el mercat de treball totes aquelles dones que vulguin... No? Deixar la prostitució, perquè han arribat per múltiples camins, molts d'ells, com hem vist, la gran majoria, per qüestions de desigualtats múltiples, no? Hem de poder veure què fem en aquelles persones que volen continuar exercint la prostitució i, per tant, articular mesures de caràcter de salut, de caràcter de condicions laborals, però això no significa per mi dir que la prostitució és un treball com un altre qualsevol. O sigui, jo penso que hem d'abordar-ho, hem de tenir valentia política, ens hem de posar a parlar sense barallar-nos, sinó a parlar, a dialogar entre tots els agents, totes les posicions possibles, i poder arribar a un acord de país que ara està... No, tant, no, aquest tema sobre la taula d'aquesta República Catalana, no? Jo crec que tindrien que poder parlar aquest tema des del respecte i reconeixement de les diferents posicions i agents i trencar les posicions maximalistes per veure com, què fem, no? amb el tema de la demanda, com canviem models de veritat, no? En una educació, en una coeducació veritablement, en programes específics, en... què fem en l'àmbit sanitari, què fem en l'àmbit jurídic, què fem en l'àmbit d'ocupació, que és fonamental.
Doncs ja, per anar acabant, una darrera pregunta. Ho ha apuntat en algun moment, però sense que en cap moment ho haguem dit, parlem de prostitució i ens referim només a prostitució femenina. Cert que és una realitat molt més extensa, però també existeix la prostitució masculina. Estem parlant de dues realitats completament diferents?
Ara acaben de publicar un llibre molt interessant sobre la vivència i realitat de la prostitució masculina, que ho ha escrit és un sociòleg que ha agafat testimonis d'homes que exercien la prostitució, però en realitat la gran majoria d'aquesta prostitució masculina, Marc, és pel consum masculí també, saps? Sí, pel consum masculí gay, no? El percentatge de dones que consumeixen prostitució és molt baix, no perquè les dones siguin més o menys sexuals o siguin menys o menys, sinó perquè la socialització, l'educació, la socialització de gènere fa que la nostra relació amb el tema del sexe sigui molt diferent, no? I per tant, això fa que el consum sigui molt menor, o sigui, mucho más difícil, ¿no?, para una mujer y para narrárselo a sí misma el consumo de prostitución que para un hombre, ¿no? En la socialització masculina ha estat súper present, de fet era un ritual de pas a la vida adulta pels molts homes, ¿no? Per tant, quan parlem de hi ha prostitució masculina, evidentment, però en moltes ocasions respon també a una demanda masculina, saps? I per això aquí hi ha alguns... i parlo de masculinitats hegemòniques, no d'homes concretos, no estic generalitzant a tots, però sí que hi ha un diàleg a vegades, una posició comú entre homes heterosexuals i homes homosexuals que estan defensant la prostitució, no? Saps? Perquè el substrat que hi ha al darrere és molt semblant en aquesta construcció d'una forma d'expressió de la sexualitat, no? De fet, Mara ha estat hiperlegitimada, o sigui, des de fa molt poc era normal, no? Un home tenia unes necessitats sexuals que feia que, no? I llavors necessitava la seva dona, la seva, no? La esposa, no? La llum i les ombres. I l'ombra eren, no? Aquestes dones que podien ser consumides pel conjunt dels homes, no? Era aquesta construcció d'una sexualitat incontrolable, no? Que apropava molt els homes a una posició gairebé d'animalitat. Jo sempre li dic als meus amics, no? que jo m'enfadaria mucho si fuera hombre y me pusieran en esa posición, no? Perquè crec que és una ofensa d'alguna manera molt important per molts homes, no? Que no esteu, perdó, en aquesta posició, no?
Doncs sí, però vaja, sempre hi ha una opció dominant, o almenys una majoria, i sembla que, si més no, veient les dades de,
sí, sí,
de consum, de prostitució, el que més abunda és això. Doncs res, fins aquí l'entrevista a Maribel Cárdenas, recordem, professora de la Universitat Autònoma de Barcelona, i deixem aquí aquesta conversa perquè em sembla que ja la comença a esperar. Gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies, Marc. Bye.